Les notícies tornen a les 5. Mentre...
Quin futur li espera la base de sol?
Seguim entent-ho'l.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que el resident de Llubí no podran tenir més de 3 mascotes a casa seva.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Començam ja aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol, d'aquest cap vespre d'avui dijous, dia 16 d'octubre. Aquest programa té totes les lletres i avui tenim una Marga Cifra de Pollença que mos acompanya aquí al control tècnic. Fins ara han jugat amb les paraules i amb gent de Sant Eugeni, però ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Arriba el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol i ho farem amb en Celestí Oliver. Com anant, Celestí?
Som aquí.
Com en Miquel Junc.
Bon dia.
Miquel, com va? I amb en Toni Guisca, farem.
Hola.
Esteu preparats per repassar l'actualitat? Mira, aquesta setmana de... Ai, l'actualitat va molt magre, no hi ha notícies...
Ah, sí?
No hi ha res per comentar, principi de setmana. Però ha arribat dijous i les tornes han canviat perquè hi ha moltes cosetes per comentar-vos i que ens agradarà que, com que comenteu en altres i que també les coneixeu. Per començar, ho farem amb Llubí, amb aquest poble de Mallorca que... ha fet una ordenança a l'Ajuntament de Llubí en la qual limita el nombre de mascotes que poden tenir els seus habitants.
Som amics dels esquimals que van per un camp blanc que viuen sobre el gel i tenen molt de fred. Amics dels animals que van pel camp voltant que foten el que volen i si volen no ho som. Amics dels caçadors que cacen tots els llops en faran botifarres i si no en cigrons.
Veurem si és que havien arribat a un moment insostenible d'animals domèstics.
Però
bé, l'Ajuntament de Llubí ha aprovat l'ordenança de benestar animal que limita el número d'animals que es poden tenir a cada casa. Dins un mateix habitatge del nucli urbà no es podran tenir més de 3 mascotes. I en el cas de les cases unifamiliars o no residencials aïllades, s'ampliarà fins a 5 animals.
És a dir, cases de
fora
vila...
Exacte.
O unifamiliars.
Exacte.
És a dir,
que no,
que, no sigui un pis.
Que no tinguin veïnats
Això
dins
mateix.
El mateix edifici.
Bé, l'objectiu d'aquesta ordenança és garantir la tinença responsable, reduir els abandonaments i pèrdues i també fomentar la participació ciutadana envers la defensa dels animals.
Animals del bosc i la muntanya, animals de la granja i del solar, animals que es mouen per la terra, que volen pel cel i que neden pels mars.
Així i tot, aquesta ordenança explica que l'Ajuntament de Llubí permetrà la tinença d'animals de companyia sempre que la seva presència no representi cap risc, perill o incomoditat per altres persones o animals. I que el número permès es podrà ampliar o reduir segons l'espai i també les condicions higièniques.
I per parlar d'aquest tema, nosaltres hem volgut convidar la batlessa de Llubí, que és la Magdalena Perelló. Magdalena, com anem?
Hola, bon dia, bona tarda.
Benvinguda, moltes gràcies. Per atendre... Home, hem vist aquest titular i hem dit de telefonar a Llubí, que mos contin, men, què ha passat? Men, sí, és que teniu moltes mascotes per habitant en aquest municipi.
Bueno, hi ha mascotes, eh? Hi ha mascotes. I de cada vegada, nosaltres veiem que va creixent el nombre de mascotes i que moltes vegades se tenen menys mascotes en més mal estat en so dir que estan a un edifici o a un pis o a una casa que no té les condicions per tenir tant d'animals. Un heu de pensar que molts no tenen, a lo millor, en els pobles han de dir que molts tenen corrals, però corrals n'hi ha que són diminuts, que tu pot tenir un animal però no en pot tenir 5 o 6.
Clar.
Que aquestes terrasses s'utilitzen per fer defecar els cans moltes vegades o això, i després se netegen i se tiren les aigües en el carrer. Això també s'ha de valorar, no és el mateix que en tinguis un que en tinguis 3 o 4 o 5. Però tot això són coses que la gent s'ha de conscienciar de que un han de tenir els cans en condicions, en cases on se puguin acollir aquests cans, i després no han de donar perjudici ni en el veïnat ni en l'altre en general de tota la ciutadania del municipi. És vera que no poden comparar una casa de 70 metres quadrats amb un corral petit que una casa de Llubí, que potser té 100 metres quadrats i té un corral de 200, perquè això també hi és. Per això hi ha aquestes excepcions que s'estudiaran cada cas, els animals més o manco que tu hi pots tenir, diguéssim.
El problema bàsicament és en sos cans, Batlessa, o també en sos moixos?
No, després tenim en sos moixos. També ens tenim en sos moixos, vols saber que molta gent té moixos, no les té sanats, després què passa? Té el seu moix, però quan té moixets, que ja ha vengut un altre company, l'ha deixat prenyada a sa moixeta, pues les deixam a fora vila o les deixam dins el mateix municipi. Això fa que les nostres colònies cresquin i no disminueixen com és la nostra intenció. Clar, nosaltres fem campanyes de sanar els moixos i les moixes en les colònies felines, però hem vist que això no mos du al lloc, perquè cada any tenim més moixos a les colònies. Fa 2 anys que van començar en campanyes, o 3, crec, en campanyes de que els particulars puguin sanar, però això va molt a poc, i clar, el que han d'anar és que els moixos estiguin xipats, que la gent sigui conscient de que les ha de sanar. Nosaltres intentarem ajudar com puguem a tota aquesta gent per poder equilibrar, diguéssim, aquestes colònies.
Batlessa, parlàveu d'aquest perjudici que fa la tinença d'animals per part de, o en aquest cas, en els veïnats. No sé si aquesta ordenança respon també a denúncies que els veïnats puguin haver fet i que hagueu rebut des de l'Ajuntament.
Sí, bueno, per on venir, jo crec que això, la gran majoria de pobles, tenim les ceres, els carrers, plens de defecacions per una part dels gossos, diguéssim, dels cans. Però després és vera que tenim molt de menjar de moixos, que gent que no està autoritzada a donar els ho donen al carrer. Això que fa que molt de moixos que estan malalts o que tal, ja no se moguin de redol i s'arriben a infectar uns als altres perquè no hi ha ningú que les controli, perquè no tenen la formació adequada per ser un voluntari de colònia, que és això que bé que volem fomentar, fer formació per qui vulgui ser voluntari de les colònies, però amb aquesta formació mos podrà dir, mira, és que ara ha crescut i no saben de on venen, o han vist o detectat 2 altres animals que no estan bé físicament i tenen qualque malaltia, per nosaltres detectar i per a controlar totes aquestes colònies.
Clar.
I no veure la brutó també en els carrers d'espinso que les donen.
I, clar. Magdalena, què és allò que vos ha fet decidir-vos per fer aquesta ordenança? Heu tingut molt de problemes, moltes queixes, sí.
No, nosaltres ja en teníem una d'ordenança, no és la primera que fem. El que passa que també l'havien d'adaptar a el que és la llei de benestar animal. I ha estat això, l'hem adaptada i hem posat 4 coses més per poder actuar un poc més. I s'ha compromès més un poc l'Ajuntament també per donar d'alta aquestes colònies de moixos i poder fer altres actuacions per veure menys si reconduïm tot aquest tema de, dels animals.
Home, és vera que hi ha una part de cívica de les persones responsables d'aquests animals que hauria de donar-se per fet, però moltes vegades no és així. De fet, de responsables dels teus animals. Sobretot ara que estan censats i que tu has de tenir una documentació, si tens un cas, si tens un moix, has de tenir un xip. Vull dir que també està com ja molt reglat, no és com un temps.
Efectivament, i això és el que volem, actualitzar tot aquest cens, de saber qui és qui té un ca, qui és qui té un moix, perquè això ens facilitarà també moltes coses.
Clar, i sou l'únic poble de per les vostres contrades o de Mallorca que heu començat a establir aquesta normativa, o ja teniu altres pobles que també ho fan?
No, jo crec que hi ha altres pobles, oh? No som els primers.
No sou els primers.
Jo crec que hi ha altres pobles que també ja l'han regularitzat
i han
que
limitat.
Tenen altres ordenances, exacte. Bueno, limitat no ho sé, crec que sí també, però bueno, que tenen més o manco la mateixa ordenança, crec que som un parell de, bueno, la gran majoria de pobles.
I d'home,
perquè la problemàtica d'un poble crec que més o manco és la mateixa
de ciutat també, perquè clar, imagineu, encara els espais de ciutat
pitjor.
Són més petits, per tant, encara se fa més complicat la convivència entre tot plegats.
Aquells que tenen més animals despermesos, que poden fer a partir d'ara?
No, poden venir a l'Ajuntament i si ells tenen espai suficient, no hi haurà cap problema perquè els mantenguin. El problema és que potser n'hi haurà qualcun que haurà de fer qualque cosa.
Els haurà de donar amb adopció, que també heu dit que hi ha molt d'abandonaments, que vos trobeu en casos d'abandonament d'animals.
Sí, per això. I després és un cost també per l'Ajuntament, perquè això de l'abandonament el deixes, l'Ajuntament s'ha de fer responsable, l'ha de dur a un centre autoritzat, i aquest té un cost. Fins que no s'ha adoptat aquest cas, el manteniment i tot és de l'Ajuntament.
No, ara que ho dius, Magdalena, ara veure que jo som també d'un poble d'Esplà de Mallorca i tenim un xat d'això de municipi, i la majoria de notícies que darrerament se posen en el xat és: s'ha perdut aquest ca, aquest ca està abandonat, de qui és aquest ca, i moltes coses relacionades amb cans, cosa que fa uns anys no
era així.
No era gens així. Ni una mica. Vull dir que amb això sí que és vera que de cada vegada els ajuntaments són més presents amb aquesta llei. Te supos que també és la llei de benestar animal, així ho dic a mi.
Sí, exacte.
Molt bé, doncs, Magdalena Parelló, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per contestar-nos i una ferrada a Llubí.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia. Molt bé, de Llubí hem començat aquesta taula de redacció i ara hem de pegar el Premi Planeta, que ja sabem, efectivament, ahir ja vam començar a parlar-ne en aquest programa, sí. I ahir vespre se va lliurar i ja tenim guanyador. Juan del Val ha guanyat el Premi Planeta 2025. Sí, ja tenim guanyador del Premi Planeta d'enguany. Va ser ahir vespre al Museu Nacional d'Art de Catalunya que va acollir aquesta entrega de Premi Planeta. I el guanyador, amb sorpresa, o no, ha estat Juan del Val, que es va presentar amb el pseudònim de Elvira Torres. Mira, un nom de dona. Oh, sorpresa. L'escriptor i tertulodià madrileny ha aconseguit aquest guardó amb la novel·la Vera, una història d'amor, un llibre que parla sobre una dona sevillana rica que rompa el seu matrimoni per començar una relació amb un jove, cosa que la condueix a un procés d'alliberament personal. Aquesta és la sinopsi d'aquesta novel·la que ha guanyat aquest Premi Planeta d'enguany. Vos demanareu quin és el premi del guanyador? I doncs, ni més ni manco que 1 milió d'euros. I 200.000 per l'obra finalista, que enguany ha estat pel thriller Cuando el viento hable, de la gallega Ángela Banzas, que també narra la història d'una jove que és criada pels seus padrins a la Galícia rural i que descobreix l'existència d'una germana bessona. Aquestes són les dues obres premiades, i en Juan del Val, perquè qui no el conegueu també és molt conegut per la soma de Núria Roca.
Exacte. I per sortir molt té l'Hormiguero, també.
També, exacte. I nosaltres...
Té més fama per això.
Sí. També.
Més conegut per això.
No, ja ho dic també perquè la ràdio a vegades la gent ara no sabrà qui és, perquè el situeu.
Et sap referència.
Qui sabrà més que nosaltres, i per això volem comentar aquesta notícia amb ell, és el nostre estimat lectobró Josep Maria Nadal Suau. Com anem?
Què tal? Com esteu? Com va això?
Trob que t'has de presentar en el Premi Planeta ja.
Ui, no ho sé, crec que d'aquí 10 minuts, quan acabem de xerrar, no ho veuràs, no ho veuràs igual.
Ai, va, molla-li, què trobes?
Home, va, mira, jo crec que la millor forma d'explicar-ho és, més que començar pel Premi del 2025, començar per la pròpia idea del Premi Planeta, que el meu pare no, en realitat no existeix, és a dir, parlant de Premi Planeta i ens sentim obligats a parlar-ne en els mitjans perquè és un premi extraordinàriament ben dotat des d'un punt de vista econòmic, però en realitat no existeix tal cosa com un Premi Planeta. És a dir, i això crec que és important dir-ho cada pic que se'n parla.
Però ja ha jurat.
Clar, sí, bé, ja ha jurat, però... és a dir, s'hi presenten, crec, 1.300 persones en aquesta darrera edició. Van enviar un manuscrit, no?, que és possible que a Planeta tinguin algú que els llegeixi i si alguna novel·la agrada després la treguin per un altre conducte. Però el Premi Planeta es decideix d'una altra manera. Es decideix per interessos corporatius de l'editorial. Normalment el guanya o algú que pertany a l'editorial, no a l'editorial, en el conglomerat mediàtic que és Planeta, o qualcany, per allà va ser molt sonat, l'any que van guanyar, va ser guanyador Javier Cercas i va ser finalista Manuel Vilas, que va ser un d'aquests anys que dèiem, oh, sembla que han triat la qualitat, no? Però no era ben bé la qualitat, era una operació publicitària perquè aquests dos escriptors, certament molt prestigiosos, Planeta se'ls estava rebessant un altre editorial. I Juan del Val ha guanyat el premi doncs perquè és un col·laborador d'aquest conglomerat empresarial. I aquesta és la història del Premi Planeta. És una operació publicitària que un editorial fa un pit l'any, però no és un premi important. Des del punt de vista, diríem, artístic, és un premi que va ser important.
Sí, en el seu moment. Mira, si fem un pot de currículum, mira qui ha guanyat el Premi Planeta, saps? Mària Vargas.
No, gent molt significativa, sí. Mai va ser el premi que els autors importants guanyaven amb la seva millor novel·la, tot s'ha de dir.
Això també...
Però sí era rellevant. I, a més, tenia un cert sentit que els escriptors molt literaris tinguessin aquest mitjà per acostar-se al gran públic, pot ser en novel·les pensades d'una manera una mica més popular, però això tenia bastant de sentit. I el Premi Planeta era molt significatiu per a la indústria del llibre. El que passa és que ara, ja fa molt de temps que literàriament, diguem, el premi ha deixat de tenir cap importància ni cap credibilitat, i des del punt de vista de la indústria, el Premi Planeta és un llibre que segueix venent normalment bastant bé, no hi ha dubte, però tampoc crec que tingui ja aquest caràcter tan prioritari i tan important que tenia fa potser 20, 25, 30 anys. És un altre Premi Planeta, no? I jo, de fet, quan ho pensava mentre esperava per entrar, i pensava, bé, realment avui en parlaré perquè estan parlant de Tèntol, no? I jo per Tèntol, no sé, faig puenting, si cal, no?
No? Ja, però no és un tema que m'hauries parlar.
Sí.
Però és un tema que crec que d'alguna manera la meva política seria desactivar-lo una mica.
Ja me'n recordo.
S'ha de donar-li la importància mediàtica corresponent a la importància real que té.
Ja, sí, té raó.
La
clau és del milió d'euros.
I t'ho agraïm, però... Nadal. Sí. Clar, i per això s'hi presenta tanta gent, que és molt golós.
Clar,
mira,
imagina't.
Mira, no, sones a flauta i...
Jo, bueno, ara imagina't que jo dic tot això i després se m'acut escriure una novel·la i des de Planeta em criden vols el Premi Planeta? Home, escolta, pot ser.
Jo no
passaria, passaria la vergonya de que m'entreguin l'hemeroteca però me l'enduria. Si jo no dic que jo sigui millor que ningú, saps? Però en tot cas el que estaria fent seria passar per l'aro d'una històrica és la que és. Vull dir, no.
Ha perdut en credibilitat però continua sent igual de mediàtic o també ha perdut?
No, jo crec que mediàtic encara ho és molt, per diverses raons. Primera, perquè si jo fos el coordinador d'una secció de cultura, jo no sé si tindria l'aïma de dir, mira, no en parlam, o li fem, fem un suelto i res més. És complicat, perquè hi ha una inèrcia molt poderosa. 1 milió d'euros és una xifra que la indústria del llibre no s'amenatja cada dia, però premiar un autor amb aquesta xifra és una xifra molt alta. I després també, que a veure, anem a veure Planeta. Si parlem de la ressonància mediàtica del premi, una part d'aquesta ressonància se la dona al mateix grup Planeta, que té molt de mitjans de comunicació. Sí. Vull dir, llavors és inevitable, fa molt de renou sempre, no?
Sí, clar. És allò mateix que va passar en Sonso de Zonega, en Guany.
Clar, naturalment.
En mateix cas, en Juan del Val, que me fa gràcia que hagi utilitzat un pseudònim que se faci dir Elvira Torres, no sé.
Sí, però és que això és una d'aquestes... Bueno, jo... És que hi ha moltes coses que a mi se'm fan antipàtiques del Premi Planeta, no?
Sí.
És a dir, perquè... I aquesta no és una altra, no? I he vist unes declaracions de Juan del Val, que és un senyor que, bé, en fi, ja són criteris personals, però jo no combrec particularment ni estètica ni èticament amb ell. Però vaja, en fi, no. Però clar, sortir dient que no, és que ell s'identifica molt amb les dones i en fi, això també és una altra operació d'agafar un discurs així com feminista, no? Bueno, imagineu aquestes tres paraules en guiones, no? Així com feminista, perquè té una certa entrada dins el mercat. Després llegeixes la història, una dona rica de Sevilla que trenca la família per casar-se amb un jove, però això que és 1985, saps? O sigui, me costa molt simpatitzar amb tot això.
Que no te fa molta gola, que et verà una història d'amor. El llegiràs?
No,
a la llarga?
No crec que el llegeixi, perquè... També passa una cosa, que és que també trob que per un crític literari o per un... És una mica un enemic fàcil, no? Vull dir, ja ho sabem, que aquest Premi Planeta no serà una gran novel·la i no crec que ningú necessiti que no sé, que jo llegeixi el llibre i ho digui a una ressenya, ni crec que serveixi de res fer-ho, no? No crec que ningú que llegeixi el llibre de Juan del Val ho faci cercant James Joyce... no crec que sigui per això que li han donat, ni que ell pretengui passar pel que no és. Jo, simplement, en no confondre unes coses amb les altres, troc que ja està. I a partir d'aquí, evidentment, qui vulgui entretenir-se llegint un fulletó, per què no? A mi no m'interessa, perquè la literatura és el meu camp i en fi, i me la prenc d'una forma molt seriosa, però potser el cinema no és el meu camp i vaig una pel·lícula molt comercial i molt d'ajuda, però m'ho pas bé. Vull dir, no és pecat llegir el llibre de Juan del Val, no?
Clar que no.
Ara és el que és, clar.
Sí, és així. Molt bé. Nadal, és que hi feien broma també perquè sortia la portada d'una revista del Coc que na Sara Carbonero s'estava preparant per l'escriptora i clar, ha dit, ja està.
Ja tenim
Premi Nobel.
Dóna-li 2 o 3 anys.
Clar, mos ha sorprès avui que ha estat bé i ves perquè va ser Juan del Val, però bé, va fer gràcia que tot plegat confluïa. No,
clar, això de Sara Carbonero, si diu això que no ho sabia, ja veureu que en sortirà una... Pot ser dues, un entrenament, i després la tercera perfectament pot ser Premi Planeta o Premi... N'hi ha un parell més. El Planeta té un parell més de premis on va situant les vedets.
Però no tots 1 milió d'euros, clar.
No, 1 milió d'euros és, en fi, clink-clink, no? Sí.
És gustós. Jo m'agradava fa uns anys quan en Lucía Ramis anava a la gala i ho retransmitia per Twitter i era divertidíssim.
Sí, sí, sí.
Una llàstima que ara ja no ho passi, perquè... Era molt divertit.
Bé, és el món de les vanitats i dels llocs. Té la seva gràcia. A mi em fa molta gràcia un any que hi ha circulen per YouTube unes declaracions d'Anna Carmen Posadas, membre del jurat, membre històric del jurat de Planeta, a la mateixa sopa i davant de les càmeres de, no sé, Antena 3 o ja que sigui, diu, no, està haciendo una deliberación muy dura.
Ai, ara l'hem perdut.
Ara. No, deia això, no? Sortia Carmen Posadas dient, no, nos vamos a sentar una última vez porque estamos todavía deliberando. Joder, madre, que s'ha de tenir, barra. Sí. En fi, què hi farem?
Nadal, moltes gràcies, que t'ha entrat un moment de l'escola per comentar el que avui.
Sí.
I a més, contra cor teu. Però bé, ja està, ja ho hem dit. Una ferrada, Nadal, suau.
Una ferrada,
molt gràcies. Fins dilluns.
Adéu. Adéu.
Molt bé, doncs ja tenim Premi Planeta d'enguany i acabam amb música. I a més acaba d'arribar la nostra estimada Eugenia San Pedro. Com anem?
Hola, què tal?
Per tu, per parlar de cine. Però t'agrada anar a Rosalia?
Sí.
Sí. Ja tenim més pistes de com serà el seu proper àlbum. Us sabies, Eugenia, que Anna Rosalia és a punt de treure un disco?
He vist coses, sí. Mm-hmm. He vist coses.
I ara tenim més detalls.
Sí, ara te les explicarem perquè Anna Rosalia sempre està envoltada de rebombori i sorpreses. Mm-hmm. I ara aquesta artista catalana ha volgut donar qualque pista sobre com serà el seu proper àlbum. Però, com vos podeu suposar, no ho ha fet de la manera habitual que fan tots els altres artistes.
Bé, no, ara ja
comença a ser habitual.
Ja comencen a fer-ho així.
Sí. Bé, ara més famosos, el manco. Tot va començar amb una publicació a Instagram d'una imatge amb una partitura titulada Bergain. Aquest títol ja crida l'atenció perquè fa referència a una discoteca llegendària de techno de Berlín. Clar, i els seus fans ja comencen a sospitar si l'estil d'aquest nou àlbum anirà un poc cap aquí, cap a l'electrònica. Així que per xarxes socials la gent va començar a publicar vídeos interpretant aquesta partitura i ja tenim versions en piano. Però també en tenim un violí.
Wow.
I fins i tot hi ha gent que s'ha atrevit.
Ai, guapa,
sí,
aquest so,
sí. De moment. Fa bona pinta.
A mi me ressona.
Ah, que sí?
Sí.
Però hi ha gent que s'ha atrevit a fer-la amb acordió, també. També voleu dir...
Clar, i ho juntant tot i ja
clar,
tenim...
I m'encantaria que fos l'acordió, la cançó. Ja,
sí.
Ja per demanar qualque
no
cosa.
No li diu molt l'acordió, no, Rosalia?
Bé,
però,
escolta.
Tot pot ser.
Una cosa nova.
Exacte. A ella que li agrada tant fusionar, sí.
Sempre.
Innovar.
Clar, i ara mos hem d'esperar això, però en techno.
Ah, clar, és que wow. No ho pareix techno. Però en Rosalia mos té acostumats en això, a fusionar estils, sí. I bé de saber si serà una mescla entre música clàssica i techno o què farà. Així que mai se sap, però... Això no és tot. Ahir també van aparèixer a les pantalles exteriors dels cines de Callao, a Madrid, unes imatges que molts sospiten que formaran part de la portada d'aquest nou àlbum. Mm. Així que amb aquesta tàctica de màrqueting, la Rosalia ja té tothom pendent, no només a Madrid, sinó a tothom que la segueix a xarxes socials i tothom que mira les notícies, perquè ja hi és per tot.
De per tot, sí. Pendents d'aquest nou disc de la Rosalia, que a la fi tenim notícies, i perquè és
molt esperat.
Molt esperat sí. Ja fa anys que va treure el seu anterior disc, que per cert va passar per Mallorca per presentar-lo. No sé si vendrà.
En vídeo inclòs, en videoclip. Inclòs, des d'aquí, des de l'Esportitxol.
Des d'aquí,
aquí de vora. D'un dematí de platja.
Quan
un dia
era
de platja.
Motomami va venir, més tenia unes angines, jo vaig anar a aquell concert i la pobra, que tenies Covid i estava fatal.
Ai, és vera.
Però tu, sí. Per tant, Rosalia, mos deus un concert.
Sí, totalment.
Balears ho deu. I menys si tornes a presentar aquest nou disc, no ho sé, perquè de cada vegada la bolla se fa més grossa i és més internacional, i no sé pensar si...
Pa venir tenta, la presento el l'altre.
Però no m'ha encantat que la gent hagi fet la partitura...
Sí, sí, seguint estar redant, tio.
De callar o de les xarxes
és bona,
i per tot.
És bona estratègia.
Sí, sí, perquè la cançó ja sona.
Això el que fa és que la gent t'ho pengi i així fas propaganda tota falta.
Sí, bona, sí. Però sabeu la quantitat de vídeos que hi ha?
Tenen tot pensat. Sí, sí, sí. Totalment. És una bona estratègia de màrqueting.
Sí, sí.
Serien d'acord.
Boníssima.
Sí, però no, recordem que ja ho va fer Antonio Font.
Sí, Antonio Font.
I a Madrid. Perquè va penjar
aquella pancarta.
Aquella pancarta, sí, 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 que posava alegria.
Aquella lona d'alegria reconvertia allà en bosses.
Sí, sí, amb deixalles.
Exacte.
Amb deixalles.
Vull dir que no són els primers que ho fan.
Però segur que serà una cançó del nou disc.
Això ja no se sap. Potser no sigui... Bé, no tingui res a veure amb el disc, això.
Seria molt bo.
Total.
Podria ser, venint d'ella, podria ser. Però bé, la notícia és que hi haurà disc.
I que la gent xerra d'ella i toca aquesta cançó.
I que han sentit unes notes que sonen bé, de moment.
Sí, bé, i sona.
L'acordió és la preferida.
Sí? A mi m'agrada més el piano.
L'acordió també m'ha agradat. Seria bé, ara.
Molt bé, què has dit? Amb això feim un tento.
El teu moment de tento.
Jo només parc un ratet enverdinat, que és quan Mirc agafa'm si pots. I després, també a la nit, quan ja tenc un moment, Mirc, jo en sé més que tu, perquè jugo amb ells i m'agrada molt i me passo un rato molt, molt bo, molt divertit.
Tres ràdios, servei públic. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Els joves d'avui en dia fan sovint botellón. Comentem aquest mot perquè té unes característiques una mica diferents dels que ja han comentat. I per què? Perquè aquesta paraula surt de l'argot castellà. I l'argot té un tractament diferent de les paraules comunes. El botellón consisteix a consumir, en espais públics, begudes alcohòliques barates. En català, botellot, botelló, botellada, totes calcades del castellà, o bé entrompada, que són formes que apareixen en texts generalment divulgatius i algunes amb més freqüència que altres. Cal dir, però, que hi ha lingüistes que defensen no traduir la forma castellana botellón. Si optem per aquesta darrera solució, conservar botellón, l'han d'escriure en cursiva, per indicar que és un mot d'una altra llengua. I terme explicat, terme acabat.
Pla subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
Molt bé, són les 4 i 37 minuts, moment pel cinema i la nostra estimada Eugènia Sampedro, que ja l'han saludat. Com estàs?
Hola, què tal? Com
benvinguda. Esteu? Després de la teva gira...
Quina?
Has tornat?
És que estic, de veres, o sigui, ara me demanes què vaig fer i no me'n record. No me'n record.
Has passat per Brussel·les?
Ah, sí, per Estrasburgo, sí,
Estrasburgo,
sí.
Vas anar?
Sí. Sí, perquè... Bueno, Europa Cinemas, que és una xarxa de cinemes independents, Cine Ciutat hi forma part, i va sortir com una espècie de programa per joves talents programadors, i jo hi vaig anar representant d'Espanya, i eren 27 persones, un de cada país, sí. Sí, molt intens, la veritat.
T'ha agradat?
Sí, molt. És veritat que no hem pogut sortir al Parlament Europeu perquè tot ho fèiem des d'allà, que és molt impactant i la veritat és que jo pensava que estic fet aquí. Ja m'hi diràs, no? Però sí, molt intens. I després, bueno, festivals també, sí.
Has estat fent festivals?
Sí, sí. Sí. Però no per jo, eh?
No, però bones notícies.
Sí, molt bones notícies.
Perquè, bé, ho pots explicar, si vols.
Sí, vale. Res, en Jaume Carrillo, el meu al·lot, pues no s'haurà de guanyar premis. Jo ja no sé què han de fer, ja bé, no mos hi caben.
Moltes alegries, eh?
Sí, però ja perquè no mos hi caben, és estanteria.
Perquè tot és per aquest curtmetratge que vàrem parlar aquí, que va treure...
Exacte.
No fa massa, que se diu, no me'n recordo.
Les imatges arribaran a temps, sí, i de fet ara demà se'n va a Pamplona, sí, sense aturar.
Que bé.
Sí, molt bé.
Bé, moltes alegries. Que
molt bé.
És una molt bona cosa. Així
haureu
que...
de posar una estanteria més.
No, el que deia és que realment no mos hi caben. I clar, també estem en aquest punt, que és un punt horrible i me sap greu haver de, ara dir-ho públicament, però haver de triar un poc, no? Que posam a la vista i que no, o sigui...
Ben bé, tot molt fos bé. Això.
Fem una tria, sí, fem pont net.
Tot fos això.
Un prestatge nou.
Premis benvinguts. Enhorabona, en Jaume, a l'entrevista amb un dia, que mos ho conti.
Molt bé.
Però bé, avui hem de parlar d'una pel·lícula, Eugènia,
sí.
Que segur que durà comentaris.
Sí, avui xerrem d'una de les pel·lícules més esperades de la temporada i probablement també una de les més polèmiques, perquè en Guadagnino torna i ho fa amb Caza de Brujas. Un relat intens, elegant i provocador.
Escoltant el trailer.
All your generation, you're scared of saying the wrong thing. When did offending someone become the preeminent cardinal sin?
Maybe it's around the same time your generation started making sweeping generalizations about ours.
Whatever shame you have around your self-expression, it is bullshit.
Bullshit.
Per què creus que serà polèmica aquesta pel·lícula de Guadagnino?
Bueno, d'entrada, si miram un poc cap a la seva filmografia, ja veiem que això és algo bastant diferent de lo que hem vist fins ara, no? És un director que ha dirigit pel·lícules com Call Me By Your Name, Bones and All, Challenger, La Darrera Queer, no? És un director que en el final sempre s'enfoca cap a una mica, jo penso, cap a les relacions i fins i tot sexoafectives. I és veritat que aquí veiem una peça, una pel·lícula, una obra que xerra d'un tema bastant delicat on no tothom s'hi vol ficar a xerrar-ne i menys escriure. I això, és una pel·lícula...
Perquè de què tracta?
Sí, la pel·lícula mos mostren a Julia Roberts, que interpreta una professora universitària que veu com la seva vida personal i professional s'enfonsa quan un company, en Andrew Garfield, és acusat per un estudiant el que comença com una conversa aparentment acadèmica es converteix pues, en un joc d'ombres i manipulació on tothom té alguna cosa a perdre.
És a dir, un cas d'abús sexual a una universitat.
Exacte. I bueno, he de dir que...
I que fort que hagi agafat a Julia Roberts, no?
Ja, clar, és que això també és molt fort, perquè en el final, imagineu-vos, vull dir, una actriu com la Julia Roberts agafant un paper com aquest, ja a ella la posiciona dins... pues dins del feminisme, bàsicament, dins voler, pues ella també mostrar, no, lo important i lo necessari que és fer aquest tipus de pel·lícules. Aleshores, veiem una Julia Roberts amb un registre completament diferent perquè, clar, jo me sap greu, però vosaltres m'ho dic Julia Roberts, jo no puc deixar de pensar
mira, sí, Pretty Woman.
Pretty Woman. Clar, no me sortia.
Julia Roberts és Pretty Woman.
Clar,
pobreta, però també ja fa molt d'any.
Sí,
no? Podem passar pàgina.
Exacte.
Però, ja està.
Exacte.
Que està molt bé, que en el seu moment va estar molt bé, però bé.
Sí. Per tant, ara tenim una Julia Roberts amb un registre completament diferent que fins i tot se pot dir, sense haver vist la pel·lícula, que critica tot el que és Pretty Woman. Mm-hmm. Aleshores, crec que està molt bé, la posiciona políticament també molt bé i moltes ganes de voler-la, la veritat.
Sí, s'estrena demà, ja.
S'estrena demà, sí. Mm-hmm. I he de dir una altra cosa que també m'ha agradat molt és que l'estudiant universitari és Nayo Edebiri, que és una de les protagonistes de The Bear, una sèrie que ara a mi l'estic mirant, que arriba tard.
No, jo també l'he mirada tard, però que és aquest joveneta?
Sí, la negra, exacte. Sí, sí, sí. De fet, en Toni Jaume me va dir un dia, hem de xerrar de The Bear, i era com, ja veus que no l'he vista. I ara que l'estic mirant estic obsessionada, i a més el seu personatge és increïble, i veure-la aquí també amb un registre completament diferent.
Que és que fa
d'ajudar, de sòcia d'en Jeremy Allen White. White. Mm. A Deber,
a Deber, però en sí. aquesta pel·lícula...
A ser universitària.
A ser universitària, de la sí. qual aquest professor teòricament sí. hauria abusat d'ella.
Sí, exacte. Que no sabem massa història, vull dir, el tràiler no mostra realment si hi ha víctima o si no, simplement mostra això i no sabem què passarà.
Exacte, sí. aquest cas en el qual la Julia Roberts, la seva alumna més bona de totes, que és aquesta Lota, doncs... li passa això i a veure com ho desenvolupa.
I després tenim també un personatge molt interessant que és del company de la Julia Roberts, de l'Andrew Garfield, que fa pues, aquest paper de pues, no sabem encara si abusador o no abusador, però és el professor que és acusat per ser universitària. I clar, jo que no he vist la pel·lícula, mira el tràiler i veig un Andrew Garfield també amb un registre completament diferent del que hem vist fins ara perquè la seva carrera professional mos ha duit a veure-lo com, bon, com un bon tio, no? Jo miro Andrew Garfield i dic, vale, aquest tio és superbona persona pels papers que ha fet, que jo no sé, ara digueu-me a vosaltres.
Spider-Man, també,
sí, però mai de dolent, jo crec. Per tant, la indústria l'ha col·locat, diguéssim, com en aquesta posició d'actor que té cara de bona persona i ara mos el mostren pues, amb aquest interrogant de si ha abusat o no d'aquesta universitària. Per tant, crec que això també està molt bé.
I insistint en Julia Roberts, que sí, que té un registre diferent, sí. un paper diferent, per què creus que l'ha recuperada, en aquest cas?
Que l'ha recuperada el director Luca Guadagnino? Bueno, jo crec que perquè també crec que és difícil, o sigui, si tu com a director, directora, tens l'oportunitat de fer feina amb un càsting com aquest, o sigui, crec que tu també has d'estar com molt ben posicionat dins l'indústria perquè un perfil o una actriu com en aquest cas la Julia Roberts vulgui fer feina amb tu. Per tant, crec que això també posiciona molt bé en Luca Guadagnino i crec que també és perquè la Julia Roberts deu tenir ganes de fer algo més diferent. Perquè no, jo crec que no ha fet... O sigui, m'ha estat greu
pensar en ell... Diferent d'allò que la va marcar tant.
Exacte.
Sí, està un poc encasillada amb unes determinades pel·lícules, per tant, segur que serà bo veure-la i veure-la dirigida per Luca Guadagnino, que mos ha deixat obres d'art, perquè Call Me By Your Name és una pel·lícula preciosa.
Sí, sí, sí. És que, clar, justament avui ho xerràvem, que és un director pues, que, al final, les històries que ha fet, les històries que ha dirigit, totes tenen a veure amb l'amor i, pues, no sé, com a més, algo més carnal, més de pell, més de... De parella, no?
Sí, és vera. I Challengers, que se li ha criticat molt, a mi m'agrada.
És increïble aquesta pel·li. Tu també t'agrada. Sí, sí, sí. Vamos, és la banda sonora del nostre cotxe.
Sí?
Sí, sí, és increïble.
Sempre la posau.
Sí.
Però hi ha gent que la va criticar, perquè, bé, trobaven que era com un poc massa superficial.
Sí, sí. A veure, per jo té de tot. Té com un molt bon càsting, molt bona banda sonora, molt bona estètica, posició de càmera. Per jo és perfecte. I el guió està molt bé. Vull dir, no és una pic... Pues, t'anava a dir, no és una pel·lícula transcendental, però així com ho estava pensant, deia, bueno, pues a mi sí que m'ha marcat. Vull dir, és una de les pel·lícules per jo de l'any passat.
Que si t'ha marcat
sí, la que no m'ho va marcar tant és la de Queer, que la va estrenar l'any passat
aquesta nova llista
amb en James Bond, com se diu? No me surt el nom. Bueno, doncs pues això, també un actor que sempre ha fet un tipus de pel·li, no? A lo millor és el que vol fer ara, no? Triar com a actors perfils que sempre han estat encasillats amb un tema i traure-los, com va fer també amb els de Queer, que està increïble,
sí,
també.
Sí, Challengers, per aquell que no l'heu vist, és un trio amorós a partir de tennis, sí. d'una partida de tennis, bé, del món del tennis, que també estèticament està molt bé, perquè té aquesta cosa del món del tennis, i sobretot la protagonista,
la Zendaya,
que és espectacular.
I en Jojo Connor també, que és el tractor, que va ser curiós perquè en el mateix temps va estrenar aquesta de Challengers i La Quimera, que és d'Alice Rohrbacher, que és una directora també que a mi m'agrada moltíssim, i va ser curiós veure-lo també en dos registres completament diferents. I bueno, pues sí, aquesta pel·li s'estrena demà també estrenam una molt bona que és la guanyadora de Cannes, de la Palma d'Oro, però havia de triar.
I quina és? La
de demà és Un simple accidente, d'en Jafar Panahi. És una pel·lícula que ha guanyat la Palma d'Oro que està molt bé també, té com una mescla entre no saps si és un documental o una pel·lícula, un thriller dramàtic amb tocs d'humor, no sé. Té molt bona pinta, té molt bones crítiques, ha guanyat aquest premi tan prestigiós i segurament s'anirà també cap als Oscars a categoria internacional.
En parlarem, mira.
Sí.
Te referis a en Daniel Craig?
Sí!
Quan és el James Bond, que també ha tret de
ser James Bond, no? Mira que m'encanta James Bond.
Jo t'anava dient Sean Connery, però dit, no, suposo que no.
Mira, ara m'ho acaben d'arxivar en Jaume, Daniel Craig, sí. Gràcies, Jaume.
En Pierce Brosnan? No, no, no.
Menos mal d'ell. Sempre se m'obliden a mi els títols. Actors, actrius,
no
directors...
No podem arribar. Tots els noms, tots els atrets, les pel·lícules, no.
No, no, no. Jo ja he fet propaganda diverses vegades d'aquesta aplicació que se diu Letterboxd, que és com un diari. És un com, no? És un diari de pel·lícules i a mi, vamos, me va superbé.
Letterboxd.
Letterboxd, que acaba amb XD. Letterboxd. I és com aquesta aplicació per enregistrar els llibres que te llegeixes, però el mateix, però amb pel·lis, i és molt guai perquè...
O sigui, he vist aquesta, he vist Challenger, sí. Si ho poses...
Exacte, i és guai perquè te segueixes amb les amigues i jo puc veure el que has vist, veig si has escrit alguna crítica...
Sí, jo tenc recorrits, però, clar, també hauré de fer aquesta, però ja
i t'avisa, no? Perquè a vegades vos deu haver passat de veure una pel·lícula...
Sí, saps? Com?
Jo que s'ha acompanyat i... A mi me sona, però ja l'he vista.
Ah, vale.
Que va avançant, però això jo ja l'havia vista.
Sí, això, bueno, això me passa molt.
I no deus tenir Substack, perquè ara que també hem hagut de fer un Substack.
Ui, no, què és això?
Ui, és allà on, per exemple, la Rosalía va posant les seves cartes, és com un lloc allà on vas penjant coses. És com una xarxa social nova.
Ostres.
Ai, Eugènia.
Que si Substack.
Uf, que no t'hi registres.
No, sí, no, massa coses, Eugènia. No, jo estic saturada. Tant.
No rip.
No arribam a tot. No podem arribar a tot. Però bé, en tot cas, per cert, la setmana que ve, Festival de Cinema, que comença l'Evolution.
Sí, podem xerrar-ne de lo que tenim.
Que hi haurà molt bona cosa i venen pel·lícules molt bones.
Sí.
Així que també n'haurem de comentar.
Sí. Molt de cinema.
Ja està bé. I d'Eugènia, ja mos contaràs, haurem d'anar a veure aquesta darrera en Guadagnino.
Sí.
Caza de Brujas.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, fins la setmana que ve. Fem una pausa i ara tornem.
Petres Radio es coneixement.
Llega Blaufest Sports and Welfare. Unimos deporte y bienestar. Un fin de semana diferente lleno de actividades deportivas y de bienestar, talleres y mucho más te esperan en Blau Colònia Sant Jordi desde el 31 de octubre al 2 de noviembre. Aprovecha la ventaja especial para residentes. Reserva en blauhotels.com con el código Blaufest y disfruta un 10% de descuento. Blaufest Sports and Welfare.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretxa que pot durar. Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem, perquè ara vos hem de parlar del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, de Llucmajor, que arriba amb una nova exposició que ha inaugurat i que mostra un centenar de fotografies d'una de les més prestigioses col·leccions privades de tot el món.
I deus la col·lecció de Sondra Gilman i Celso González Falla, que és una de les més prestigioses col·leccions privades de fotografia del món, amb grans icones de la fotografia del segle XX, com Henry Cartier-Bresson, Paul Strand, Robert Mapplethorpe, Imogen Cunningham, William Klein, Bill Brandt o Graciela Iturbide. I conviuen amb joves valors de la fotografia contemporània. Tot plegat ho podem veure a Llumajor.
Idò, per parlar-ne, avui convidam a una de les persones que formen part d'aquest Centre Internacional de Fotografia, que és Antoni Garau, director de la Fundació. Com anant, Antoni? Benvingut.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu.
Heu fet una bona presentació d'aquesta
col·lecció. No mos hem equivocat. Gràcies.
No. Adéu.
Com vos ha arribat aquesta col·lecció a Llumajor? Això és extraordinari, no?
Mira, clar, nosaltres... Clar, pensem que el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany és la seu de la Fundació Toni Catany. I clar, semblava que això d'internacional anava en broma, i no, és de cap de les maneres. Clar. Vull dir, jo intentàvem acostar a les illes a tota aquesta mena de connexions, artistes i personatges. Aleshores, a poc, pensé que fa molt poc temps que estem en marxa, vull dir, fa molt de temps que del 2014 que tenim fundació, però centre fa 2 anys i mig que el tenim. I aleshores posar-nos en marxa i entrar en relació amb els diferents centres de producció, els diferents col·leccionistes, els diferents artistes, mos ha costat. No era una feina que fos directa, vull dir, jo, obrir i tenir-ho tot. A poc hem d'anar que la gent mos coneixi i, per exemple, abans d'aquesta exposició, vàrem tenir l'exposició d'en Christer Strongholm, un premi Hasselblad importantíssim, un dels grans fotògrafs de la postguerra a Europa, i que mos va venir de la mà de la Fundació Mafre. Aleshores ja és entrar en relació amb aquests grans centres de producció d'exposicions i grans col·leccions. A més, entremig amb aquestes relacions, amb aquests convenis, tenim molt bona relació amb la Fundació Fotocollectània. En Celso González Falla és al mateix temps patró de la Fundació Fotocollectània, a banda de la seva pròpia col·lecció i 30 anys que ho va ser de la Fundació Aperture. Per tant, a partir d'ells ens va arribar aquesta proposta. Clar, una amb l'altra van dient que aquest centre està molt bé, està molt ben equipat, la gent està funcionant molt bé i això fa que podem arribar en aquestes col·leccions i en aquests personatges.
Que bé. Dèiem que són un centenar de peces de dues col·leccions privades de fotografia, de les més, de les més prestigioses del món de fotografia. Destacàvem alguns noms, però, Toni, que em podries destacar?
Mira, aquests dos noms són... un matrimoni, na Sondra ens va deixar l'any 2021, i ella va començar quan estava al Whitney Museum, que van comprar fotos de Neuge Nadjet, un històric de la fotografia francès, i quan ella va poder veure això que es compraven, en tenien de repetides, i en va comprar 3. A partir d'aquí va començar la seva col·lecció. De les 3 de Nadjet en tenim 2, aquí, per explicar una mica aquesta idea de començament. I després ella va anar col·leccionant i també va ser la que va fer que se fes l'espai de fotografia al Whitney. I pensa que ara col·leccions de fotografia als grans museus del món és una cosa òbvia, però anys 70, anys 80, això no era obvi. I és una cosa que s'havia d'anar lluitant. I tenir la fotografia considerada com una més de les arts, encara ningú ho discutiria, doncs era una cosa que es va haver de lluitar i es va haver de treballar.
Que bé. Clar, és considerada entre les 10 principals col·leccions de col·leccionistes de fotografia del món. Consta de més de 1.500 obres. En aquesta exposició que arriba a Llumajor hi ha un centenar d'obres, tots són...
Concretament 105 obres.
105 obres, 105 obres. I de pràcticament cada un dels autors hi ha ara mateix nombre de fotografies o n'hi ha que...
No, depèn,
de quin trobarem més?
Bueno, màxim dues de cada un, però perquè tenim al voltant de 90 autors diferents. En el llistat que heu dit vosaltres encara hi podem afegir Man Ray, Tina Modotti, Minor Wade, Gary Winogrand, Francesca Woodman i gent jove com Nagala Fondamora o Augusto Cantamessa, gent que és menys coneguda. Vull dir, la gràcia d'aquesta col·lecció és que és el títol, que és Des dels nostres cors, en anglès, evidentment, aquesta vegada quedes molt clar. El que volíem era explicar aquesta idea del col·leccionista. Aquí no hi ha un fil conductor o de generacions o de moviments o de països, sinó que és del sentiment, tant d'un com de l'altre, d'en Celso com d'en Assondra. En Celso mos contava aquests dies que, clar, com ho decidien per comprar una obra? Bé, se deixaven assessorar, anaven tenint, però eren els seus gustos, i quan una foto l'havien de veure tres vegades, i si la tercera vegada que la veien encara els fascinava era quan decidien comprar-la. I això és el que pots veure, una mena de sentiment enfront de les imatges, que el que ens parla és d'aquesta figura que de vegades costa més de trobar, de reconèixer, que és la figura del col·leccionista, aquell que imposa el seu gust per veure i per definir-se ell mateix i definir tot un seguit d'obres a les quals els hi dona coherència.
Amb icones, ho dèiem, de la fotografia del segle XX, però també hi conviuen fotos de joves valors de la fotografia contemporània. La vareu inaugurar aquest divendres passat, però fins quan se pot visitar i quines activitats paral·leles hi haurà?
Se pot visitar fins al mes d'abril del 2026. A Llucmajor encara, la gent, fem convidades i crides a que la gent ens vingui a veure. Vull dir, no està al mig de Palma i la gent, bé, li costa i bé, però cada vegada més, i això és importantíssim. I tindrem una activitat important, que és el dia 21 de novembre. Tindrem una xerrada, una conferència, una conversa amb en Celso González Falla, el col·leccionista, i amb Pepe Fondemora, que fins ara ha estat director i ara és assessor de la Fundació Fotocolectània, que coneix molt bé en Celso i coneix molt bé la seva col·lecció. Aleshores, servirà per explicar-nos aquest itinerari, que és d'uns quants anys, i veure com s'ha anat formant, amb quins gustos i de quina manera s'ha configurat aquesta col·lecció.
I de Toni, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. És un plaer poder gaudir d'aquesta fotografia i d'aquest centre internacional. Recorda-m'ho, una ferrada i fins aviat.
Molt bé, fins aviat.
Gràcies.
Toni Grau és el director de la Fundació Toni Catany. Ara fem una pausa, arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.